Mira, el so avui podia ser tranquil·lament que tenim els resultats de les eleccions municipals. Doncs mira, a falta d'un, unes altres. 23 de juliol, convocades eleccions a Espanya. Déu-n'hi-do, no en teníem prou. Soc el Ricard Álvarez, avui aquí parlarem només de resultats locals.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Bé, com et deia, que és dilluns, comencem setmana, és 29 de maig, és ja l'endemà, per entendre'ns, de tots aquests darrers dies de campanya, històries i de tot el tema polític. Hores d'ara, doncs mira, estem fregant els 26 graus a la ciutat de Lleida, anem a buscar aquesta previsió meteorològica que ens arribarà des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb la Laura Vila. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a Lleida tenim nuvolositat d'evolució diurna amb ruixats que són més probables al nord, on poden ser localment forts, i amb tempesta les temperatures es mantenen sense canvis significatius, amb una màxima de 29 graus a Balaguer i el vent és de component est demà dimarts. Esperem cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts a primeres hores i a partir del migdia nuvolositat d'evolució diurna amb ruixats i tempestes localment fortes. Les temperatures continuaran estables amb 28 graus a Balaguer, 27 a Lleida, 25 a la Seu d'Urgell i 21 a Vieja, i el vent serà fluix variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Avui, si les coses s'alineen, ens podem plantar als 30 graus.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, això ja va sent una tradició, Jo quan tenim eleccions, és veritat que a través de les xarxes socials i xifres jo us puc informar tant com vulgueu, però per fer aquestes primeres valoracions sempre, mira, vaig conèixer fa molt temps a l'Albert Rabalada, és politòleg i sempre jo li acabo consultant amb ella. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'Albert Balada és membre de la Junta de Govern del Col·legi de Politòlegs de Catalunya i escolta, jo ja el considero com a assessor polític. Albert, primer, has dormit poc?
He dormit relativament poc, sí. La veritat és que, com molts col·legues, doncs has estat remenant resultats, remenant xifres, buscant una interpretació més enllà de les interpretacions polítiques. És a dir, nosaltres no som polítics, som politòlegs, per tant analitzem què és el que ha passat, com han fluctuat els resultats, cap on han anat, qui guanya i qui perd de manera real, no el resultat real que arriba al ciutadà, no? Sinó qui ha caigut i qui ha pujat o qui no ha pujat. I això et porta moltes hores, perquè clar, el resultat sí que el vam tenir relativament d'hores.
Sí, avui en dia la veritat és que no ens podem queixar. A les 11, quarts de 12, estava tot al 99%.
Sí, hi va haver un cert bloqueig de la pàgina web del Ministeri, però bueno, després si agafes i te'n vas a les APP, van funcionar molt bé les APPs. Per tant, val a dir que el sistema ha funcionat molt bé. També hem de dir que, és que a veure, el sistema de la DON, que és el que tenim nosaltres, és facilíssim poder obtenir resultats. Vull dir, quan no s'obtenen resultats fàcils amb llei DON és que està passant alguna cosa. No?
Clar, clar. Albert, deies que us reuniu, mireu les xifres, mireu resultats i intenteu entendre què ha passat. Què ha passat a l'Ajuntament de Lleida?
Bé, serà una mica estrany el que vagi a dir jo ara, però a l'Ajuntament de Lleida el principal partit de l'oposició i el govern han rebut. Han rebut, no vull dir que han rebut vots, sinó que la ciutadania els ha castigat. Mira, començant pel Partit Socialista, que és el que ha guanyat, és a dir, ha guanyat amb vots i, per tant, llista majoritària, ha perdut 500 vots, aproximadament, escaig, no? Era el principal partit de l'oposició. I els partits del govern, els tres, incloent-hi Comuns, que es va sortir del govern, han caigut al 50% dels seus vots, pràcticament tots. Per tant, podríem dir-ne, diguem, que l'estaf polític de l'Ajuntament de Lleida ha rebut per part de la ciutadania. O sigui, ni ha acceptat les polítiques de govern ni ha acceptat les polítiques de l'oposició. Per altra banda, tampoc és veritat el que, com a excusa, està dient el líder d'Esquerra Republicana, el senyor Pollo, és que el govern l'Ajuntament s'ha escorat a la dreta. No, no, el vot de centre-dreta que hi havia a l'Ajuntament de Lleida ja hi era. L'únic que estava dividit entre diferents partits, i ara continua dividit entre diferents partits, però són diferents els que hi havia.
Clar.
Abans hi havia Ciutadans i Partit Popular, i ara hi ha Partit Popular i Vox, però exactament són els mateixos, o gairebé.
Això anava a dir, sí. Al final, aquest grup que dius, aquest grup de vots, no ha experimentat una pujada espectacular.
No, exacte, és el mateix
bloc. S'han redistribuït.
És el mateix bloc redistribuït. El que passa que, clar, t'apareix una força nova que no hi era, però que assumeix una part d'aquells vots. No són votants diferents, perquè hi ha hagut una caiguda de participació. La participació, per mi, està en zona de perill. O sigui, gairebé és tanta participació com no participació. Per tant, potser que ens ho fem mirar, també.
Sí,
eh?
Vull dir que... això ja fa moltes eleccions que ho diem, llevat de fa 4 anys que va pujar de manera artificial, si voleu, o d'una manera no prevista.
Bueno, perquè hi havia ítems externs, hi havia, sí, que afavorien o d'alguna manera convidaven a un determinat vot. Això ha desaparegut, és allò que en deien del suflé. No m'agrada l'expressió perquè sembla despectiva,
sí,
no? Però l'efecte suflé és allò que s'unfla i després torna a baixar, doncs és una mica això, però aquí no és tant perquè s'hagi desunflat, sinó que és com una mena de vot de càstig. O sigui, el no vot ha estat un vot de càstig, que és el que ha anat tot cap a l'abstenció directa i el vot en blanc. El vot en blanc ha fet una pujada espectacular.
Vot en blanc, que l'Albert abans d'entrar a l'entrevista m'ha dit, diu, ull amb el vot en blanc, que és un vot que requereix que la persona faci l'esforç, vagi a votar i un cop allí decideix no votar a ningú.
Sí, sí.
És indicatiu aquest vot,
És més fàcil
abstenir-te
d'anar a votar. Ja no és allò que diuen, els que no van a votar són perquè se'n van a la platja. Bueno, alguns sí, però tampoc tants. Ja la gent ja comença a no votar com a manifestació del vot. Però la manifestació fefaent del no vot és el vot en blanc.
Uh-huh.
I hi ha hagut una pujada espectacular. Per tant, això també és significatiu amb el que jo us deia de vot de càstig.
Uh-huh.
És a dir, cap on han anat aquest vot de càstig? En part al blanc i en part al no vot.
Clar.
El que passa és que no, diguem, es tendeix des de la política, bueno, els que no han votat, mira, no han votat, no, perdona, els que no han votat estan allà, formen un gruix important de la població.
Clar. Queda un Ajuntament de Lleida amb 6 forces polítiques, les mateixes que teníem fins ara, tot i que surt Ciutadans i entra Vox. La nova distribució, com ja suposo que tothom ha vist, és PSC 9 regidors, Esquerra, Junts i Partit Popular 5, és un empat triple a 5, tot i que el Partit Popular és la segona força més votada. Vox entra a l'Ajuntament de Lleida amb 2 regidors i el Comú, que en perd un, tenia 2 i queda amb 1. La majoria absoluta està situada als 14 regidors a l'Ajuntament de Lleida. 9 més 5 dona 14, dic 9 més 5 perquè el PSC en té 9 i 5 en tenen tant el PP com Esquerra com Junts. Amb aquesta situació i tenint en compte, perquè clar, això que diré ara, això és relativament nou, que quan dic els altres no sumen, ja m'enteneu, vull dir, les forces independentistes o les forces que havien estat governant fins ara no sumen, perquè són 5 i 5, 10, més un del Comú si voleu, seria 11, no sumen. Anem a aventurar-nos ara, no sabem el que passarà, però anem a aventurar-nos. Albert, què és el més lògic que podria passar a l'Ajuntament de Lleida?
Mira, lo lògic i raonable, i estic parlant des de la ciència política, que dic molt clar que no estic fent aventures polítiques aquí. Lo lògic i raonable per mi seria, i si jo els hagués d'aconsellar, seria com que es tracta de la llista més votada i l'oposició no suma i tampoc pot sumar, encara que sumin ells bastant més de 14 tots plegats, és governar en minoria. La llista més votada seria en segona volta la que per mi hauria de governar. I, a més, ho faria d'una manera còmoda perquè li permetria pactes a multinivell. Què vull dir amb això? Vol dir que a l'hora d'establir determinats propòsits per ciutat podria pactar des d'un color fins a un altre. seria una recomanació. No sé el que faran, eh? Vull dir, jo estic aquí...
No, estic... és dilluns, avui,
sí,
encara...
Avui estic fent ciència política, no? Però des d'un punt de vista de la ficció, però vull dir, seria el més raonable, perquè de l'altra manera seria hipotecar-se tot el mandat, tenint en compte que és una força majoritària al PSC, que gairebé li acaba prenent l'escó als comuns. Per tant, gairebé ha estat a punt de fregar els 10. Per tant, no és majoria absoluta, però és una majoria que li permet anar per lliure, per dir-ho d'alguna manera, no? No sé el que farà, veus, suposo que ho sabrem a les properes hores o dies, a veure quina serà la posició del senyor La Rosa respecte d'això. Mm-hmm.
Molt bé, doncs, Albert Balada, com sempre, un plaer. Escolta, com a politòleg, una curiositat abans d'acabar. Les enquestes que es van fent un mes abans, dos mesos abans, dues setmanes abans, realment, evidentment, ja suposo que te les agafes amb pinces, però te les vas mirant o no?
A veure, jo les he de llegir, que és gairebé obligat de fer-ho, no? El que passa que jo el que primer llegeixo és la fitxa tècnica i quan me diuen que estan utilitzant, ja sé que són molt cares, per tant no critico els mitjans que les fan, uh-huh. Però quan me diuen, bueno, hem fet 300 enquestes, hem fet 350, hem arribat a les 400, ja gairebé que ni me la miro, perquè no em reflecteix una enquesta amb un 3%, que no arribi al 3% de la població, res que s'hi acosti. Això és caríssim, eh?
Ja, ja.
O sigui, imagineu-vos, 3% dels 90.000 votants que
no,
hi havia.
Estem parlant de 2.700
sí.
Trucades, enquestes. Clar.
Mira, els meus col·legues de Barcelona, a la Universitat de Barcelona, van fer una enquesta d'intenció de vot directe, no cuinada, sobre 50.000 electors. A Barcelona, imagineu-vos, i quedaven curts perquè estaven al 5%,
sí, sí.
I era molt aproximada amb un 5%, amb un 3%, si no arriba al 3%, no ho és. Per tant, me les miro, responent a la pregunta, i perdoneu que m'enrotlli, soc politòleg, és el que tenim, no? Responent a la pregunta, me les miro amb pinces, però hi ha la fitxa tècnica, em diu, fes-hi cas o no fes-hi cas.
Doncs Albert Balada, membre de la Junta de Govern del Col·legi de Politòlegs de Catalunya, com sempre un plaer. Jo crec que igual tornem a parlar d'aquí uns dies, per quan ja hi hagi els moviments o alguna història, per veure com ha quedat tot plegat. Avui ens hem centrat a l'Ajuntament de Lleida, la resta del territori també s'ha d'estudiar, perquè també hi ha hagut punts amb sorpreses. Albert, un plaer, gràcies.
Ha estat un plaer per mi també. Adéu.
Cope Lleida. Estàs informat.
I ara sí que ja el que fem és connectar directament amb una persona que ha estat el resultat revelació. Segon amb número de vots, és la segona força a l'Ajuntament de Lleida, Partit Popular, que aquí a Lleida és Xavi Palau. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard. Molt bon dia a tots els oients de Cope Lleida i també permetem, Ricard, moltes gràcies als oients de Cope Lleida, que sé que ahir em van donar molts d'en de suport perquè m'ho van dir.
Escolta, ara mateix no tinc disposició de dades històriques, però no sé si qualificar-lo de resultat històric,
De resultat històric, perquè és la primera vegada que el Partit Popular en unes eleccions municipals queda segona força a Lleida, i crec que és la primera vegada en tota la història de la democràcia que en una capital de província, Catalunya, el PP queda segona força també.
Uh-huh. Xavi, com estàs?
Doncs cansat perquè no he dormit, però amb l'adrenalina a tope, molt orgullós, en recordar-me tota la gent que m'ha ajudat, pels que hi són i pels que no hi són, i perquè veig que també en política la feina ben feta té resultat.
Evidentment, estàs presentat pel Partit Popular, però em dóna la sensació que això és més una victòria de la marca Xavi Palau,
Bueno, i de Lleida implicada, és que porto 4 anys dient un preu de carrer i que la gent me doni una oportunitat, i la gent ha valorat molt la tasca de Xavi Palau, jo mateix com a candidat a l'alcaldia, han apostat per mi. Jo sabia ahir que tindríem un grandíssim resultat perquè ho notava al carrer. La gent ens demanava fotos, ensenyaven la papeleta que portaven de la butxaca. Hi ha hagut una gran mobilització de la gent jove cap a mi, que això també ho veníem dient en campanya. Ara hi ha hagut una gran mobilització del vot útil, i el més important és que ara som l'alternativa de govern a la paeria, i això pinta molt bé de cara al futur.
Suposo que ja tindrem temps de fer càbeles, trucades, asseure'ns, etcètera, etcètera, però ets optimista amb aquestes properes dues setmanes?
Jo sóc optimista perquè és que la gent de Lleida m'ha ficat al puesto que per ser optimista. Clar, és que el PSC guanya vots i els felicito perquè són els guanyadors, però han baixat el número de vots respecte a 4 anys. Nosaltres hem més que doblat els vots. Per tant, jo ho dic, la Rosa guanya en vots, Palau guanya moralment. Per tant, ara crec que els vots laborals s'haurien d'entendre. Segur que ens entendrem. Almenys perquè la llei de votar canvi.
Molt bé. Doncs escolta, ja tindrem temps de tornar a parlar. Enhorabona, enhorabona, Xavi.
Una abraçada. Gràcies.
Gràcies, Xavi. Aquesta podria ser la veu del guanyador moral, com bé escoltaves. Escoltem ara la veu del guanyador amb número de vots, Fèlix Larrosa.
Les decisions a prendre i sobretot els reptes que tenim per davant aconsellen consolidar govern fort, un govern fort, i aquest govern ha de ser un govern sobretot que tingui en comú aquests grans objectius i reptes que ha de superar la ciutat. A partir d'aquí, apel·lo a la responsabilitat dels diferents partits, veurem quins són els lideratges que queden després d'aquests resultats i a partir d'aquí, ja us ho dic, parlar, 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 negociar, 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 acordar, acordar, acordar. I això és el que vull plantejar en aquest mandat, perquè, voleu que us digui una cosa? Vull superar les crispacions, les confrontacions. Vull superar aquestes situacions que he patit aquesta ciutat de desencontres.
Per la seva part, el fins ara alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, d'Esquerra Republicana, parla sense embuts de mals resultats i que sobretot no se'ls esperaven.
No són els resultats que esperàvem i, a més, evidentment, no són uns bons resultats. He de felicitar d'entrada els resultats que ha obtingut el Partit Socialista i els resultats que ha obtingut el Partit Popular. L'Aliança pel Canvi no ha superat la prova de les eleccions del 2023.
En fi, si encara estem valorant els resultats locals, municipals, ara tenim ja eleccions generals d'aquí un mes i 3 setmanes. Si és que això és ja. D'aquí uns minuts hi posem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer, però abans...
COPE Lleida. Estàs informat. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja està amb nosaltres el Josep Lluís Gómez, és advocat a Q2 Consultors, els trobes a internet q2consultors.com, a Balaguer, a Viella, a Barcelona i aquí a Lleida, al passeig de Ronda número 57. I ja saps que tenen un telèfon fàcil de recordar per fer aquesta primera consulta, 973 28 28 18, 973 28 28 18. Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Vinga, anem a parlar d'un tema recurrent, i més que ho serà, jo crec, tal com estan deixant les ciutats, és el tema del patinet elèctric. Sempre he dit, no me n'amago, que crec que és una gran solució per la mobilitat urbana, sobretot de les ciutats com les coneixem avui en dia. I grans ciutats també crec que és interessant. El patinet elèctric, fet anar de manera normal o ben fet anar, és una gran solució per la mobilitat urbana. No és una solució per tothom, també és veritat, però ajudaria a treure molts vehicles del carrer, insisteixo, fent-lo anar com s'ha de fer anar. Però la veritat, Josep Lluís, és que cada cop n'hi ha més pel carrer i jo no sé si les darreres lleis que van sortir per regular una mica l'ús del patinet amb trama urbana estan tenint l'efecte desitjat o no, i si també si les famílies i les persones a nivell individual sabem ben bé què podem o què no i què no podem fer amb el patinet i quines són les nostres obligacions. Jo crec que aquí radica tot el problema.
Bé, el cert és que és un tema que està per desenvolupar. Tens tu raó amb el que has dit primer de tot, perquè hi ha qui diu que el patinet ha democratitzat el transport i que és una alternativa senzilla, sostenible i econòmica al transport urbà, no? però el cert és que ha canviat la fisonomia de les ciutats. Sí, sí. Hi ha ciutats on això ha sigut molt més accelerat. Penseu, fa 4 dies a París, quan va votar aquella normativa, però s'estàvem parlant dels patinets de lloguer.
De lloguer, sí.
Lo mateix passa a València, a Barcelona, que sembla que hi ha uns moviments en contra d'això, de que les llicències amb el tema lloguer se restringeixen, se redueixen, pues, per la problemàtica que generen, per l'abandonament que hi ha dels patinets. Jo crec que una ciutat turística té una problemàtica diferent d'una ciutat com la nostra.
Totalment.
En tot cas, la nostra ciutat, lo que és evident és que els carrers estan canviant de fisonomia. No sé, fiquem ara una imatge de la Rambla Aragó, com estava estarà dintre de poc. Evidentment, ha canviat la fisonomia d'això. I ha generat una altra sèrie de polèmiques. I parlem, ja no parlem, insisteixo, de les ciutats turístiques, sinó de la nostra ciutat. Hi ha uns problemes de conflicte amb els peatons, hi ha uns problemes d'urbanitat, on es aparco, on no es aparco, per on passo, per on està prohibit circular, tinc que portar casc, no tinc que portar casc, on cal dir que no hi ha una normativa ni completa ni universal, és a dir, que hi ha bastanta autonomia municipal que permeten unes normes o unes altres, i tot això, pues, bueno, significa que hi ha d'haver esforços, pues, per tindre un vi segur. Clar, ens trobem que les usuàries dels patiners normalment són persones molt joves, evidentment no hi ha cap qüestió negativa a persones joves, però que moltes vegades no tenen una formació vial suficient perquè no tenen carnet. Tenen 15, tenen 16 anys, no tenen carnet, i aleshores, i moltes vegades, pues, a part de que pugui circular d'una manera o d'una altra, pues, també hi ha una mancança d'assegurança obligatòria en cas d'un atropellament, per exemple.
Clar, amb les lleis actuals, hi ha una edat mínima legal per poder fer anar un patinet elèctric amb trama urbana?
Sí, el que passa que a Madrid, per exemple, els 15 anys i a Lleida i a Barcelona són 16.
16?
Sí, aleshores, clar...
Ja comencem per això, que és que ja depenen de la ciutat, sí, on vagis.
Aleshores, clar, el dia que la Guàrdia Urbana fa un control, que de tant en quant ne fa, d'aquest tipus d'usuaris...
Si va al voltant dels instituts, ja et dic jo que...
Aleshores, que sàpigues que hi ha una normativa que sí que hi és mínima, però que el mes de març, és a dir, fa un parell de mesos d'aquest any, se va aprovar un avantprojecte de llei sobre la responsabilitat d'aquest tipus de vehicles, i aquí l'únic que es diu que s'encomana amb una comissió d'experts, que estudi i valore, determinats aspectes. Mm-hmm. Això, una vegada més...
Està aturat.
Correcte. Aleshores, bueno, a part de que altres problemàtiques que s'han generat, és a dir, els famosos incendis de patiners que s'estan cargant, si poden viatjar o no poden viatjar els patiners plegats amb un transport públic, si es deixa descarregar o no es descarrega...
Bueno, perquè... hores d'ara això està prohibit a Catalunya, a tot el que és la xarxa de trens i autobusos, no pots pujar el patinet elèctric ni parat. Bueno, evidentment parat l'has de pujar, però justament perquè va haver un incendi d'un patinet amb un tren de Rodalies que no sé si al final es va demostrar que era un patinet que havia estat modificat. I ja està, paguen tots justos per pecador.
Aleshores, clar, vols fomentar la mobilitat per aquest mecanisme, però a la vegada el frenes, perquè, bueno, aleshores, la normativa municipal dona diferències en molts aspectes, no? La idea que hem de tenir és que se tracta de vehicles de dos rodes, d'una sola plaça,
sí, això és important,
propulsats per motors elèctrics, que no tindrien que arribar a una velocitat superior a 25 km per hora, cosa també que déu-n'hi-do, no? Aleshores, bueno, tindrien... No, se prohibeix circular per determinades zones, se prohibeix circular per la vorera i per zones peatonals, per autopistes, per autovies, tampoc per túnels, tal. Aleshores, bueno, pues hi ha una sèrie de mesures que a vegades no es compleixen, com tenen que complir usuaris amb la mesura de portar casc obligatori, tenen que tenir la consciència que en un pas de peatons té prioritat el peató, El peató és el que té prioritat perquè en aquests casos, no? Cosa que a vegades és difícil perquè la velocitat que va el patinet, és, la cosa és complicada, val? I es tenen que complir amb una sèrie de normes, no? De velocitat, d'edat, de casc, bueno, i aleshores pues, anem evolucionant en el sentit de veure si s'imposa o no s'imposa, que crec que serà un gran fre si s'imposa un seguro obligatori.
A qui anava, Josep Lluís? Si jo sóc major d'edat, bueno, major d'edat, va, de 18 anys, i porto patinet, sóc responsable del mal que faci amb el patinet.
I si és menor, també. Lo que passa que
sí,
tu...
Sí, ja, lo que passa que...
Ho seran els teus pares.
Per això, no, no, per això feia aquesta distinció. Si jo sóc major de 18 anys, sóc responsable del mal que faci amb el patinet. Existeixen assegurances amb això?
Per suposat, hi ha assegurances directes, assegurances que asseguren exactament això, i després pot haver el que diríem assegurances indirectes. És possible, cal mirar-ho, cal mirar-ho en detall, que l'assegurança de la meva llar hi hagi una clàusula que contingui aquest tipus de responsabilitats amb un sostre
sí,
econòmic,
sí,
ojo, amb un sostre econòmic, de la mateixa manera que moltes pòlisses de la llar, per exemple, cobreixen les responsabilitats que puguen derivar d'un animal domèstic, d'un gos o d'altres factors.
Val.
Aleshores, caldria mirar la meva assegurança de la llar si tinc aquesta cobertura i quin abast econòmic té, perquè possiblement pot sigui un abast petitet, uns 2.000 euros, una cosa així.
Clar, això una persona de més de 18 anys. Si és de menys, i en el cas de Lleida ha de ser entre 16 i 18, perquè si és de menys de 16, llavors sí que hi ha les assegurances, suposo que ni que l'estigui contemplada la de la llar ni el que sigui, com que està fora d'edat, suposo que diran que no. Si és entre 16 i 18, passen els pares a fer-se càrrec del que pugui passar.
Correcte. Lo de l'assegurança seria una cosa molt matisable, seria molt llarg de discutir, però, evidentment, els pares són responsables dels fets dels seus fills.
T'ho dic perquè és que hi ha molt adolescent en patinet i jo no sé si els pares han parat a pensar que estan darrere del que passi amb aquell patinet.
Bueno, jo ja he tingut un primer cas, com tu estàs dient ara, d'un accident amb un noi menor de 18 anys, que causa danys a una altra persona i aquesta altra persona pues reclama, hi ha un atestat de la Guàrdia Urbana, en totes les condicions, i evidentment hi ha una reclamació. El que no sabem és bé, què passarà, si tenen assegurança o no tenen assegurança els pares. Afortunadament tampoc era una cosa gaire important, però se genera un conflicte,
Aleshores... Bueno, ho dic perquè 973-28-28-18, acudo als consultors. Potser és un tema que mai haguessis pensat que haguessis de tractar amb una advocada o un advocat, però escolta, de veritat, que et pots estalviar mals de caps. Pots fer una trucada abans de comprar-lo, abans de tenir-lo a casa. Escolta, mira, aquestes són les edats, aquests seran els usuaris. Què fem? Contractem una assegurança exclusiva, ens cobreix la que tenim, què és el que millor podem fer i com ho podem fer per evitar després mals entesos i males històries. Que el tema del patinet, de veritat, que... Bueno, com tot, fins que no van mal dades, no t'adones de que estava tot agafat amb pinces. Perquè mentre tot va bé, cap problema, Josep Lluís.
Cap problema.
Jo surto de casa amb el patinet carregat, no faig mal a ningú, arribo al lloc, torno a casa i aquí no ha passat res. El problema és quan passa. Problema de quan passa. Podeu trucar a Q2 Consultors, que us assessoraran de manera totalment personalitzada. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard, molt bon dia a tothom.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Aquesta primavera descobreix les experiències que l'Hotel Peralada ha preparat per gaudir del bo i del millor de l'Empordà. Experimenta la seva gastronomia, els vins de Peralada, la pau i la tranquil·litat dels seus espais i habitacions o la profunda relaxació després d'un dels tractaments de vinoteràpia del Wine Spa. No ho pensis més i fes la teva reserva a hotelperalada.com. Peralada, esperit anfitrió.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que hi hem de posar somriures a la cara de la gent, i els dilluns va ser el dia triat allò per dir, bé, o sigui, que duri almenys fins dijous o divendres, que ja comença el cap de setmana i ens torna a canviar l'humor. Mai he entès això, però al final has d'intentar trobar un lloc de treball que faci sortir somriures cada dia, però vaja. Va, ja saps qui ho fa, això, el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Espera que el perdem, que va... Mare de Déu.
Hola!
Ara. Què tal, Carnicer, Joel?
Molt bé, molt bé. Viviendo el sueño español.
Sí?
Viviendo el sueño español.
I bé, bé, maco, guai.
Sí, no està gens malament, no està gens malament. Ah. Treballant 16 hores al dia, vull dir, és això, vull dir, un clima primaveral sempre, vull dir, millor impossible, millor impossible.
Va, a veure. Tu treballes 7-8 hores al dia, després estudies molt.
No, bueno, no, i després més, les coses que faig també.
Bueno, sí, i d'altres històries.
El hombre no solo vive de hacer de profesor, eh?
Ja, però, bueno, però es pot viure bé, fent de professor.
Sí, no, però bueno, també t'emportes sí. Disgustos a casa.
Així també.
De fet, també tinc, com a anècdota, tinc que ara ja ha explotat lo del ChatGPT, per això sí que s'interessen,
sí.
I ara hi ha explotat el ChatGPT i els professors tenim la feina doble de haver de buscar que no hagin plagiat, haver de buscar que no... bueno, que facin ells els treballs, que fem a classe i tot, i està sent... La veritat és que està sent molt complicat, això.
Déu-n'hi-do aquesta història. Evidentment ens hi haurem d'acostumar a conviure i a saber-ho gestionar, però que al final la intel·ligència artificial no et fa la feina, al final, eh? O sigui, t'ajuda a fer-la, però que al final, el dia que et trobis davant d'un problema i haguis de buscar solució, no pots anar a dir-li, oye, ¿qué hago?
Pues, arregla'm això, no?
Claro,
no, però està clar, i ja t'ho dic, nosaltres ho veiem moltíssim de que no... Bueno, no tenen moltes ganes d'aprendre tampoc, no? Perquè bueno, és més fàcil utilitzar el ChatGPT i ja està.
Oh, clar.
Però, en fi, això ja per un altre dia.
Esforç zero és un bon tema per trencar el gel quan coneixes una persona. Escoltes que avui en dia la canalla, que no tenen la cultura de l'esforç, nosaltres sí que la vam tenir. Bueno, no sé si és un bon tema per trencar el gel, igual sí, eh? Però si no, igualment proposes un altre.
Sí, jo el que t'anava a proposar és explicar que el primer producte que es va vendre a internet va ser una pizza.
Ah, caram!
Vale? I llavors va ser de l'empresa de la Pizza Hut, que jo encara me n'en recordo, que la teníem a Lleida fa molts anys, i va vendre la seva primera pizza l'any 1994. Llavors el que pots fer, si te trobes en un bar i això, de dir, vols que tornem a recrear aquest moment i anem a casa meva a demanar una pizza?
Oh!
Home, ja.
Oh! Com li dona el gir sempre, el Joel, eh? Com li dona el gir, eh?
Hem de trobar hem de trobar sempre el gir.
No, bé, a més, avui en dia hi ha 3x2, 2x1, 4x2, bé, és igual, ja pide una i te regalamos 50, però és igual, al final una la pagues, vale 200 euros, però te regalamos 50 más. Sí, bueno, aquestes històries. Jo em perdo molt amb les ofertes aquestes de les pizzas, al final.
Bueno, jo tinc un amic matemàtic que em va dir que la millor oferta que surt, o sigui, a l'hora d'això, quan vas al súper, és la del 3x2.
Ah.
És la de... Quan has de mirar el 50% i coses així, no és tant com el 3x2.
Vale.
O sigui, si més a compte el 3x2.
Doncs pues vinga, ja sabeu-ho. O
sigui, ja ho sabeu.
Molt bé, doncs, ara que ja hem trencat el gel amb alguna persona, amb la pizza a domicili, aquestes històries, explica'm la societat per on segueix anant. O sigui, anem bé, no anem bé, com anem?
Bueno, jutja-ho tu mateix, no? Diu, la notícia amb la que començo és suegra lanza agua caliente a su yerno por, obro cometes, gorrón. Tanco cometes. Iba todos los días a su casa y ahí comía.
O sigui, va provar aquella dita de no se va ni con agua caliente. Diu, vamos a probarlo.
Sí, exacte. Aquesta és molt bona. Es veu que la dona estava ja farta de que el seu gendre, un noi de 25 anys, anés cada dia a menjar.
Clar.
I no portava mai res ni res, perquè diu que sempre anava a visitar la nòvia a les 12:30 i...
Ja que estoy aquí...
Clar, aprofitar l'oportunitat per quedar-se a dinar sense ser convidat, vale? Llavors la dona a poc a poc ja es va anar cansant molt i això va passar, ella es va enfadar, no? Perquè després, clar, la confiança fa fàstic i diu, la sogra li, bueno, li va dir, home, podries portar alguna cosa si sempre et quedes a dinar? I ell li va dir, caramba, suegra, con la pensión que usted tiene, podría por lo menos comprar un poquito de hielo también para acompañar las bebidas. I això ja va ser lo que mira, ja li va...
Mira,
li va...
bueno, aquí no? el paper de la filla també, s'ha fet transparent, eh? Podia haver... És la que havia d'estar gestionant la història, no?
Suposo que sí, però bueno, ell devia pensar, bueno, així veiem a ta mare i estem allí i tal.
Ell no? Sí, però ella... El que passa que ella, mira, o sigui, està a casa, la seva mare li fa el dinar, el nòvio li ve a casa, escolta, jo ho tinc tot.
Sí, ja tancava el cercle. I la dona ja es va cansar i li va tirar aigua lo que ve a ser la zona del banyador i el va deixar ben content. Però també t'he de dir una cosa, que potser això és típic a Sud-amèrica. A mi m'agradaria que algú ens ho digués, perquè...
El que tirar aigua o els gorrons?
No, tirar aigua als genitals, perquè fa molt temps, Ricard, te parlo de molt temps, i ara he intentat recuperar la notícia i l'he trobat, ja vam dir una notícia similar, i és que la notícia deia: novia tóxica escuchó a su novio, obro cometes, soñar con otra, tanco cometes, y le tiró agua hirviendo en las joyitas.
Hòstia, hirviendo, és que... Eh?
No, van, bulleixen l'aigua i llavors tanquen, i llavors tiren l'aigua en les joyitas.
Si lo hacemos, lo hacemos bien, que hiervan, huevos duros.
Exacte, huevos duros, però a més, estàs soñando con otra, com si això ho tinguessis predir o no, estàs soñando con otra.
Però això és com aquell que li va fer això i diu, però per què? És que decías en sueños algo de la niña bonita. Diu, no, esto era el 15, estava en el bingo.
Bueno. No, és increïble.
En fi. Això ja, bueno, ja... Escolta, si aneu a casa de la família, de la parella, tingueu una mica d'atenció, una mica. O no abuseu. Escolta,
sí,
no sigui
exacte,
cas.
No. Després, m'agradaria acabar ja de rematar aquesta notícia, perquè per molt mentida que sigui, els nostres espectadors avui potser pensen, mira, aquest tio s'ho està inventant, però no. Es veu que la dona que li tiró agua en les collites a l'home diu que ella tenia antecedents i diu, la celosa dama tiene antecedentes penales por rociar a su pareja con alcohol e intentar prenderle fuego.
Caram, escolta, això potser ja comença a ser una relació tòxica, eh?
Home, vols dir? Què t'ho fa pensar?
A veure...
Vull dir, Déu-n'hi-do, també si tenia una parella així, lluny de la roba, però bueno...
Sí, sí. No sé, mira, sabes què? Ja. Dormimos en habitaciones separadas.
Sí, perquè si no me quema. Si no me quema.
Tancat amb
clau. Amor a quemar ropa, com aquella pel·lícula del Tarantino. En fi, anem amb una altra que a mi m'interessa moltíssim, que ha sigut d'aquesta setmana passada, que el titular diu així: està de baixa des del 2008 i denuncia l'empresa per no apujar-li el sou.
Oh, caramba, de baixa des del 2008, això, i aquesta és
actual. És molt fort que una empresa aguanti un treballador des del 2008 de baixa.
O sigui, 15 anys de baixa i, clar, no li van pujar el sou, clar, no. Escolti, estas subidas de sueldo, què, per a mi?
El té congelat, perquè, bueno, no, això no ho sabia, que això passava, no? Però el tal Ian Clifford és un britànic que està de baixa des de setembre, o sigui, l'agost sí que el va fer, però està de baixa des de setembre del 2008, ha portat als tribunals a la seva empresa per no pujar-li el salari.
Ara tinc curiositat per saber de què està de baixa, 15 anys. No, perquè t'ho dic, perquè si al final té una lesió que li impedeix fer la seva feina, l'haurien de prejubilar, per entendre'ns. No està de baixa.
Sí. O sigui, a veure, t'explico. Resulta que aquest senyor treballa al IBM, el dels ordinadors,
sí.
No? I va demanar el 2013 que li pugessin el sou, i la empresa li va dir, mira, el que podem fer és incorporar-te al pla de discapacitat, que això fa que a tu no t'acomiadem, vale? I no treballaries tant, i això. I llavors, se li van pagar el 2013 10.000 euros com a vacances retribuïdes,
callam, caram.
Però li van demanar, si us plau, no tornis a queixar, perquè és que t'estem pagant vull dir, un sou per estar de baixa, no? Total, que resulta que es veu que aquest pla consisteix en que no aniran a treballar i cobraran el 75% del salari fins que jubilin o es morin. Mm-hmm. I aquest senyor cobrava la friolera de 62.000 euros a l'any.
Caram.
Però no deu ser suficient, perquè Caram. Diu que està indignat. Bueno, hi ha gent que se l'ha d'admirar, perquè
sí.
té barra.
Bueno, escolta, que va, que estem a punt d'arribar a la una. L'acudit dolent, perquè ja ho direm així, l'acudit dolent del Joel Carnicer.
Diu, hijo mío, diu, siento no haber ido hoy a tu partido de fútbol. Diu, no, su hijo es aquel...
Va, aquest ja el vas explicar. O sigui, dolent i repetit. Vinga, Joel Carnicer, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Está claro que el 28M ha sido como una especie de ciclón tropical que ha llegado para arrasar con todo. Tanto como para que hoy el protagonismo haya pasado de los alcaldes y futuros presidentes autonómicos directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este mediodía comparecía para convocar elecciones generales el próximo 23 de julio.
Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular.
Pues Sánchez ya ha comunicado esta decisión al rey don Felipe y esta tarde ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para disolver las Cortes. Dice que lo hace por responsabilidad y porque es necesario dar una respuesta en clave nacional a lo que ayer vimos en el resultado de las municipales y autonómicas. 29 capitales de provincia en manos del PP y 6 de los 10 gobiernos autonómicos liderados por el PSOE a día de hoy que pasarán a manos de los populares si los pactos con Vox salen adelante. Es que hablamos de que el PP gobernará con mayoría absoluta en Madrid y La Rioja, pero es que se ha hecho con plazas muy destacadas para los socialistas como la de Extremadura, Aragón o también la Comunidad Valenciana. Aquí en Valencia, donde estamos hoy haciendo esta mediodía COPE, el ayuntamiento también ha vuelto a manos del PP después de 8 años de gobierno de Compromís. Recupera en esta ciudad la tercera de España en número de habitantes y que durante más de 20 años gobernó con mayorías absolutas de Rita Barbera. Lógicamente, ante un resultado tan contundente como el de anoche, el PP de Feijóo parte como favorito en la carrera electoral a la Moncloa, pero también Vox sale envalentonado porque consigue ampliar su representación en todos los parlamentos autonómicos, además de ser decisivo en 5 comunidades autónomas para formar gobiernos. La decisión de Sánchez, desde luego, nos ha pillado a todos por sorpresa, y no porque los resultados hayan dejado lugar a dudas, como estamos viendo, sino porque precisamente ante un resultado que ha sido tan claramente de apoyo al PP, cualquiera entendería que Sánchez agotase al máximo el tiempo previsto. Pero no, sin pausa se convocan estas elecciones para el 23 de julio y solamente nos queda tratar de explicar posibles causas. La primera, pues evitar un desgaste político aún mayor de aquí a diciembre. La segunda, poner en la diana los pactos que el PP va a realizar precisamente con Vox en comunidades como la Valenciana, la Balear, Aragón, Extremadura o también Cantabria. No hay que olvidar que durante la campaña se van a conformar esos acuerdos de gobierno, pactos con Vox, que nunca le han gustado, por cierto, a Núñez Feijóo, y de los que no va a tener más remedio que hablar, pues eso, durante la precampaña y la campaña electoral a las generales. Y luego otra razón, el calendario, adelantando estos comicios, las elecciones generales, desactiva a Yolanda Díaz, a la que no le da tiempo a conformar la coalición de Sumar, que ahora tiene menos de 2 meses para negociar con los partidos, hacer las listas, acordar programa y que su mensaje cale además en el votante de izquierda moderada. Unas elecciones que además se van a celebrar en plena presidencia española de la Unión Europea. El 1 de julio, Sánchez recoge el testigo de Suecia y esto siempre es un punto a su favor. El caso es que este lunes de resaca electoral nos ha vuelto a descubrir lo imprevisible de la política. Pensábamos que hablaríamos de pactos cuando volvemos a hacerlo de urnas. Pues además de esto hay otras noticias también destacadas que vas a conocer a continuación.
Comienza en Sevilla el juicio contra el que fue director general de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Se acusa a Fernando Villén de pagar con dinero público los servicios recibidos en distintos locales de Alterne. Podría haber gastado con una tarjeta de la Junta de Andalucía 32.500 euros en encuentros sexuales entre 2004 y 2010. Dos terribles crímenes con dos dobles asesinatos en Granada y Vitoria han marcado este fin de semana. En el municipio de La Gavia, una mujer embarazada ha sido presuntamente asesinada por su hermano, que también mató al hijo de la víctima de tan solo 3 años. En Vitoria, también una mujer embarazada de gemelos y su hijo de 3 años han sido asesinados. El presunto autor de los hechos ha sido detenido en Zaragoza. Rusia lanza una nueva oleada de ataques en Kiev, la capital de Ucrania, con drones iraníes y misiles. Las defensas aéreas aseguran que en las últimas horas han derribado 29 drones y cerca de 37 proyectiles. Aumentan los ataques, aunque por el momento no se han producido víctimas mortales ni grandes daños en la zona. El Papa Francisco ha nombrado al sacerdote vallisoletano Jesús Rico García nuevo obispo de Ávila. Miembro de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, en la actualidad era el rector del Pontificio Colegio Español de San José de Roma. Y el Dicasterio para la Comunicación del Vaticano ha publicado un documento en el que invita a reconstruir los espacios digitales para que sean entornos más humanos y saludables. Pide a los cristianos que usen las redes sociales con información veraz, creatividad y responsabilidad, fomentando así las iniciativas que promueven la dignidad humana.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Carlos Alcaraz comienza su carrera por Roland Garros.
El número uno del mundo es uno de los favoritos a conquistar su primera Copa de los Mosqueteros y en unas horas inicia su competición en la tierra francesa, París. Ángel García.
Hacia las 4 de la tarde más o menos va a jugar ante el italiano Cobolli, un Carlos Alcaraz que ha terminado su entrenamiento ya durante media hora, bien tranquilo y acompañado por gran parte de su familia, y que va a jugar en la pista Susan Lengle, en la segunda en importancia, a pesar de ser el número uno del mundo. En cuanto al resto de españoles, está en pista y bastante bien Bernabé Zapata, que ha ganado los dos primeros sets al argentino Suárez, y acaban de empezar sus partidos Roberto Bautista y Albert Ramos.
En fútbol, la Liga, con el descenso del Español, queda pendiente de un puesto para el descenso y otro de Europa para jugar la Conference. Confirmado ayer que la Real Sociedad va a jugar la Liga de Campeones y el Betis la Europa League. Todos los partidos se van a jugar el domingo.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida, 7 minuts per sobre de la 1, dilluns. Avui és 29 de maig. Aquesta setmana començarem ja el mes de juny, aquell mes que, quan ets escolar, doncs ja te'l mires amb un altre, bueno, amb uns altres ulls, sobretot a partir del dia 15-16, per entendre'ns, a partir de Sant Joan, si vols. Abans no, perquè venen exàmens i notes, eh? Però vaja, si has anat més o menys bé durant tot el curs, doncs cap mena de problema. Estem ja al mes de juny, ha passat ja tota la campanya electoral de les eleccions municipals, amb algunes regions també les regionals, i ara ja estàvem tranquils i miràvem a l'horitzó, dic, escolta, hi ha eleccions generals al desembre. Si no estava massa lluny, eh? Bueno, tranquil, que passi l'estiu i ja està. Doncs no. Tenim eleccions posades el 23 de juliol. Diumenge 23 de juliol s'han convocat aquest matí les eleccions generals. Per tant, això vol dir que entrem ja altra vegada en campanya electoral i espera que no despertin a la Generalitat i diguin, saps què? Mira, nosaltres les posem també al setembre o a l'octubre, eh? Mira, l'1 d'octubre, ja saps que és una data que abans no significava res, però que bueno, i ara doncs, d'aquella manera també, però és una data marcada al calendari, evidentment. L'1 d'octubre aquest any cau en diumenge. O sigui que no donem idees, a veure si l'1 d'octubre tindrem també eleccions a la Generalitat. Aquestes, de moment, no s'han pronunciat, no tenim res. Vinga, va, que hora és d'ara? Temperatura que segueix pujant, 27 graus a la ciutat de Lleida. Anem a buscar la previsió del que queda de dia i també de cara a demà, avui amb la Laura Vila. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a Lleida tenim nuvolositat d'evolució diurna amb ruixats que són més probables al nord, on poden ser localment forts, i amb tempesta les temperatures es mantenen sense canvis significatius, amb una màxima de 29 graus a Balaguer i el vent és de component est demà dimarts. Esperem cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts a primeres hores i a partir del migdia nuvolositat d'evolució diurna amb ruixats i tempestes localment fortes. Les temperatures continuaran estables amb 28 graus a Balaguer, 27 a Lleida, 25 a la Seu d'Urgell i 21 a Vielha, i el vent serà fluix variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Va, que fem una repassada ràpida de com han anat els resultats de les eleccions.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Com que segur que encara no tenen parlat de les eleccions i dels resultats, doncs aquí vinc jo a fer-te un resum ràpid, eh? Només ràpid, aquests propers dies entrarem en detall a la resta del territori, però dir-te que a la ciutat de Lleida el candidat del PSC a l'alcaldia, Fèlix Larrosa, ha celebrat amb la resta de l'equip la victòria a la ciutat després d'haver aconseguit 9 regidors, un resultat que ha reconegut que ha estat millor del que esperava. Larrosa, que ha superat el seu principal adversari, fins ara alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, d'Esquerra, que s'ha quedat amb 5 regidors, ha dit que aquests resultats demostren que els ciutadans volien canvi i s'ha obert a parlar amb tots els partits amb representació excepte amb Vox. Pueyo, per la seva banda, ha reconegut que són uns mals resultats i lamenta que la ciutat hagi fet un gir a la dreta històric amb l'entrada de Vox i la pujada de 2 a 5 regidors del Partit Popular, que s'ha convertit en la segona força a la paeria, cosa que ja ha desmentit el nostre politòleg avui a les 12:20. Els vots que ha tret el Partit Popular i Vox no són vots nous, sinó que són una redistribució dels que havien tingut fa 4 anys Ciutadans i el Partit Popular, que juntament amb la baixa participació han fet que el Partit Popular sigui la segona força més votada a l'Ajuntament de Lleida. Això ja és un resultat històric. Que Xavi Palau sigui cap de l'oposició i que el Partit Popular pugi fins als 5 regidors, els mateixos que Esquerra, que fins ara tenien a l'alcalde aquests darrers 4 anys, Miquel Pueyo, i els mateixos que Junts, que ostentava el primer tinent d'alcalde, Toni Postius. Vox entra amb 2 regidors, Ciutadans desapareix i el Comú de Lleida en perd un i queda amunt. Per tant, la majoria absoluta a l'Ajuntament de Lleida és 14, el PSC en té 9, més 5, 14. Qui té 5? El Partit Popular, Esquerra i Junts. Junts, amb Toni Postius, ja ha dit que no vol pactar amb Fèlix Larrosa. Fèlix Larrosa ja ha dit que escoltaran a tothom, però que amb 9 podrien tirar endavant en solitari, arribant a pactes puntuals. Aquestes properes 2 setmanes seran, doncs, interessants per veure si realment s'aconsegueix un pacte estable amb una majoria absoluta o, pel contrari, doncs s'aventura el PSC a governar en solitari i arribar a pactes puntuals. Tot això corre, perquè el 17 de juny han d'estar, doncs, les alcaldies ja fetes i el 23 de juliol tenim les eleccions generals. Esquerra ha baixat fins a 9 diputats a la Diputació de Lleida. N'ha perdut 2 dels 11 que tenia. El PSC ha aconseguit ampliar considerablement la seva representació a la corporació municipalista i ha passat de 3 a 8. Un d'aquests regidors és de la formació filial als socialistes a la Vall d'Aran, Unitat d'Aran. Per contra, Junts ha patit una davallada important, ja que n'ha perdut 4 dels 8 que tenia. Això no obstant, els republicans podrien revalidar el pacte de govern actual sumant amb Junts per aconseguir una majoria absoluta de 13 diputats. Parlo de la Diputació de Lleida. El PP torna a entrar a la Diputació i ho fa amb 3 diputats, mentre que l'extrema dreta hi serà present per primera vegada amb un diputat. Surten, o sigui, perden representació a la Diputació, Ciutadans i En Comú Podem, que en tenien un cadascun. Fem una pausa ràpida i parlem dels bocins d'història.
COPE Lleida.
Estàs informat.
29M.
La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
¿Y ahora qué?
Lo que pasa el día después de las elecciones te lo explica Ángel Expósito desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ens plantarem ja a dos quarts de dues, és dilluns, ja els bocins d'història, i per això doncs donem la benvinguda al Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Bon dia, doncs aquí en la ressaca del dia d'eleccions. Sí. I, en fi, felicitacions a tots els que han aconseguit situar-se més o menys on volien, i als guanyadors, evidentment, sense entrar en detalls. I els que han perdut, pues, ho sento, però és el que és la llei electoral, sí, sí. I la gent que vota, i que la llàstima és que no voti més gent. Sempre,
ah, això tens tota que... la raó, eh?
Sí, 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 independentment d'això.
L'abstenció ha sigut alta. Escolta, canvi del tema, recuperant, dilluns passat estàvem a Egipte, nosaltres.
Sí, sí, seguim a Egipte, així fem una mica de parèntesis vacacional de tot el que també tindrem tota aquesta setmana, de parlar ara de les eleccions i dels
pactes. No, això ja tindrem temps. Exacte. Però dilluns passat ens vam adonar que la que diem la llei de Murphy, resulta que no va néixer amb el senyor Murphy quan la va postular, sinó que és molt més antiga. Perquè estàvem amb un senyor que estava excavant, buscant una tomba amb una vall, i l'altra persona que l'estava patrocinant, quan ja portaven no sé quantes tombes excavades i no sortia la que volien, li va dir, mira, noi, s'ha acabat aquí, no hi ha més diners. I l'altra va insistir, va dir, escolta, va, que em queda allí un raconet, vinga, va, doncs sí. I allò ens van excavar i, com diu la llei de Murphy, veus, al final, la darrera. I allí la van trobar. Aquí ens vam quedar l'altre dia.
Estem parlant del lloc, que és Egipte, és concretament la vall dels Reis, on s'encarraven els faraons del Imperi Nou, és que d'alguna manera situem entre la 18a i la 20a dinastia, és a dir, entre l'any 1550 abans de Crist i el 1000, en números rodons, són 500 anys de tombes que es van fer allí per substituir a les piràmides que s'havien fet molt antigament. Uh-huh. L'excavador, l'arqueòleg, es diu Howard Carter, un dels arqueòlegs probablement més coneguts, i dels que, a més, no és l'arqueòleg típic Indiana Jones, sinó que ja en el seu moment, estem parlant de l'any 1922, estava ja fent una metodologia molt acurada des del que ha de ser un professional d'aquesta tècnica, que ha de ser sobretot primer un científic i interessar-li no els objectes en si, sinó com se troben aquells objectes que són quan parlen encara més. I el patrocinador era Lord Carnarvon, que era un anglès que tenia un bon capital i tenia ganes d'invertir perquè al final se va acostumar a viure a Egipte per qüestions d'una malaltia i va veure que bueno, també era una bona manera de fer coses i és el que va sufragar les despeses d'aquestes excavacions que durant pràcticament més de 10 anys va estar pagant a Carter, que es va sistematitzar a tornar a excavar tota la vall dels Reis.
Déu-n'hi-do. Perquè
arqueòlegs ja deien que estava agotada, però ell, tossut, va intentar-ho, però al final és el que dèiem, ja va arribar un moment que se li va acabar el pressupost al Carnarvon, i va dir, bueno, doncs l'última oportunitat. Llavors, dit això, el Carter se li va ocórrer de dir, home, podíem anar a aquella zona que vam començar a fer fa l'anterior temporada, en la que vam trobar una part que no la vam acabar d'arribar fins a la roca, perquè vam trobar que havia restes de cabanes, d'obrers de l'època egípcia, que havien estat fent les tombes d'un altre emperador o faraó, que era Ramsès. Llavors, diu, per què no aprofitem i fem aquí una mica de sondeig? I dit i fet, van començar a excavar en aquella zona, que era pràcticament la que quedava en aquesta última campanya, i va començar al novembre de l'any 1922, i a vegades se barregen una mica també les històries una mica de llegendes, i estaven excavant, perquè clar, en l'excavació d'aquella època era tot també a xapo i cabàs, treure terra i treure pedres, i ha passat a un altre lloc. I diu una mica la tradició, la llegenda, de que l'aiguador, aquells nens que anaven a treballar i que portaven aigua als treballadors, pensem que estem al desert i que doncs, fa caloreta, bueno, per entretenir-se va agafar Chapo també, i va començar ja a remenar en una zona que no estaven excavant precisament al costat, a prop, però no en aquell lloc. I va tocar una cosa dura, va començar a netejar i va veure que era un possible, una pedra horitzontal al terra, que es va interpretar de seguida que podia ser un graó. Van avisar, evidentment, al Carter. El Carter va anar i, pues això té bona pinta. Vinga, tots els treballadors cap aquí. Comencem a netejar aquest graó. I sí, sí, van netejar de sorra aquell graó. Va sortir un segon graó que baixava més, un tercer graó que anava baixant, un quart graó que anava baixant, i així progressivament fins a arribar a 16 graons que baixaven. Doncs pensem una profunditat de quasi bé 4 metres. Tot això ple de runa. I a l'arribar a l'últim graó es van trobar amb una porta segellada, plena de... Les portes són de toves, però tenien una capa de guix a sobre, i en aquest guix hi havia les improntes dels segells de l'època egípcia, en la que es veia perfectament que era una porta que no havia estat massa tocada. I no dic massa perquè sí que es va veure que havia hagut un forat pel qual havia entrat en algun moment, però que també s'havia reparat en època antiga.
Ah.
Aquesta porta tenia dos avantatges, és a dir, la tomba dels treballadors que havien colgat aquesta entrada era del 1100 aproximadament abans de Crist. Per tant, des d'aquella època, aquella porta no havia estat tocada. Probablement llavors, mirant, al final sí que va veure, a baix de tot, que havia el que es diuen els cartutxos, que són com una mena de per dir-ho d'alguna manera, de, ja no sortia la paraula, unes esteles petitones gravades al guix, que estan els jeroglífics dels faraons que estan dedicades a aquella escritura. I aquí estava claríssimament que estava el nom de Tutankamon. A partir d'aquells moments, Carter es va posar molt content perquè era el faraó que no trobaven, que no s'havia trobat la tomba, havien trobat indicis, pensava que potser al final no tenia tomba a la Vall dels Reis, i el trobar aquells cartutxos, aquelles inscripcions en el signe de Tutankamon, diu, ostres, doncs anem bé. El que passa és que li va preocupar de veure que, evidentment, aquella tomba havia estat trencada antigament, a la qual diu, a veure què ha passat aquí, perquè els lladres de tombes, em sembla que ho van comentar ja l'altra vegada, eren molt habituals i que per això precisament es van fer aquestes hipogeus, aquestes tombes soterranes aquí en la Vall dels Reis per substituir les piràmides, que cridaven molt més l'atenció, tot i que hi havia molts problemes per entrar, perquè al final acabaven entrant, com de fet va passar aquí. A totes les tombes de la Vall dels Reis totes van ser saquejades. I aquesta també en algun moment van trencar i van entrar els lladres. Però sembla que els van empaitar i bé, això ja l'aniríem veient com va quedar. De tot, Carter, què va fer? Ostres, al veure que allò tenia molt bona pinta, va ser molt fidel al seu patrocinador i, bé, el patrocinador en aquells moments estava a Londres. Per tant, diu, bueno, fem una cosa, tornem a tapar tot de terra un altre cop, avisem que vingui i quan vingui ell l'obrirem aquesta porta. Això sí que va aquí demostrar ser autènticament professional i que se devia al seu patrocinador. Evidentment, això va ser pràcticament 3 setmanes. Colga avisa a Londres, vingui de Londres cap al Caire, el Caire en tren cap a Luxor, doncs va tardar, molt ràpid que vingués el Carnavon, doncs va tardar pràcticament 3 setmanes. Però, en fi, així es va fer. I quan va arribar a Carnavon, va vindre amb la seva filla, una noia de 20 anys, que inclús sempre també la tradició que al final també estava mig enamorada del propi Carter, però aquí seria una història d'aquestes de vegades de llegenda romàntica que també hi ha al voltant. I també al mateix temps havia d'avisar a l'inspector d'antiguitats que Egipte feia la concessió de les tombes però amb unes condicions, és a dir, que sempre que s'obria una tomba havia d'haver un inspector per veure què hi havia dintre i no s'emportessin, perquè havia com una mena de pacte, de dir, el 50% se queda a Egipte i l'altre 50% se l'emporta el patrocinador. I perquè fora així, doncs havia d'haver sempre un representant del govern egipci, tot i que llavors ja havia canviat la llei i pràcticament deia que s'havia de quedar el 100% o la màxima quantitat d'objectes a Egipte. Això li va disgustar una mica a Carnavon, però bueno, van tirar endavant perquè havien fet el tema aquest d'apostar per trobar la tomba i també científicament sabien que si es trobava com va ser seria força interessant. Bé, doncs, arribem aquí, que ja han vingut de Londres el Carnavon amb la seva filla i, evidentment, no perden el temps. El dia següent van de seguida cap allí, ja mentre els sobres s'havien tornat a treure tota la terra, en aquest moment seria sorra, i tenen la porta preparada. És a dir, hi havia els 16 graons, un petit passadís d'uns 5 metres, tot excavat a la roca, i aquella porta. Trenquen la porta i no la trenquen així a la brava, sinó que fan un forat a dalt i sempre el que és una mica una de les frases més mítiques de tota la història de l'arqueologia, en aquell foradet solament va passar la mà amb una espelma el Carter. Al trencar i fer el forat, l'aire calent que hi havia dintre d'aquella tomba que feia doncs, 3.000 anys que no s'havia obert surt i va fer bellugar l'espelma, amb la qual era com una mica també la emoció d'aquell aire que feia anys que no respirava ningú i al mateix temps podia ser fins i tot interpretat com que fora una mica l'aire dels morts, pensar que podria ser una tomba que estigués dintre. Bueno, aquí podem fer molta imaginació. Sí, moltes pel·lícules s'han fet al voltant, però en fi.
Bueno, és que m'estic situant en una atmosfera de... Deies que no era Indiana Jones, però m'estic situant en una atmosfera similar ara, quan ho vas explicant.
No, és que en el fons era així. Indiana Jones hauria trencat tot més a l'oest, però sí. Solament fa un foradet, fica la mà... I clar, estava ell davant i fica la mà amb una espelmeta i al darrere estava el Carnavon amb la seva filla i un altre arqueòleg que havia ajudat a Carnavon i l'inspector, no? Què esteu veient? Què veus? Què veus? I la paraula que s'ha fet mítica diu coses meravelloses.
Ah.
Què estava veient, Carter? Estava veient una cambra, en aquest cas no estava plena de terra, sinó que estava plena d'objectes, una multitud d'objectes.
I potser brillaven i tot.
Correcte, perquè la majoria eren dorats i or.
Claro, per això.
En la qual, evidentment, diu, ostres. Llavors, a partir d'aquí, hi ha dues versions. Una, la oficial, que diuen, bueno, pues, tornem a tancar i obrirem tranquil·lament. I una altra, que sembla que és la més veritat, que últimament s'ha descobert, que bueno, van fer el forat una mica més gran i això era una nit, els obrers s'havien quedat a casa, entren finalment a dintre d'aquesta cambra i s'estan allí tota la nit veient els objectes que hi ha, un fotimet d'objectes que hi havia des de llits, amb, evidentment, de fusta, daurats, amb animalons de déus, hi havia multitud de capses plenes d'objectes, moltes estàtues, tenalles, i es veia que havia estat remenat, és a dir, que no estava... les paraules que diu Carter era com un ordre desordenat, un desordre ordenat, com vulguem dir-ho. És a dir, que tal com ho van deixar el moment que els sacerdots que van acompanyar a la tomba estaven allí, ho van deixar i després, quan van entrar els lladres, van remenar tot una mica, algunes coses van quedar del terra i quan els van empaitar va quedar potser una mica més endreçat, però allò que ja no tant com podia estar abans.
Clar.
I el que més impressionava era que la cambra era petita, era fer 9 metres per 4 i d'alçada només de 2,20 metres. Per tant, era una habitació petita. La primera impressió és com si fos solament una cambra en la que estiguessin guardats els objectes i no correspongués a cap tomba, perquè no es veia cap altre accés. Però ben mirat, entrant a la dreta, podríem dir, havia una paret que es veia que havia estat tapiada i hi havia dues grans escultures maquíssimes, que la gent que potser l'ha seguit, de color negre, que representaven el faraó, el mateix Tutankamon, que eren com un dos guardians d'aquell accés que estava tapiat. Allí va veure també que havien fet un forat els lladregots i van entrar per aquell forat i van veure que a dintre, veritablement, hi havia no la tomba, perquè no la veien directament, sinó el que es deien capelles funeràries, que eren com unes grans capses que pràcticament ocupaven tota la sala i que cada vegada, com les nines russes, havia una capsa més petita una dintre de l'altra, fins a 4. Totes de madera, de fusta, però preciosa, amb daurats, i que finalment això va tardar a ser en obrir, perquè aquest dia solament van obrir la primera i van veure que hi havia moltes més.
Clar.
Finalment, quan se van decidir obrir-lo, al cap de pràcticament van tardar quasi 2 anys en fer-ho, perquè van tenir de buidar tots els objectes i demés que hi havia. Es van trobar que dintre d'aquestes 4 habitacions o aquestes 4 cambres de fusta hi havia el taüt, que era de fusta daurada, que també quan ho van obrir hi havia un altre taüt, fins a 3, i l'últim era tot d'or massís. I l'últim taüt finalment tenia la mòmia de Tutankamon amb la famosa màscara, aquella que tots coneixem i que s'ha convertit en una icona d'Egipte. Tothom ara quan pensa en Egipte o són les piràmides o és la màscara de Tutankamon. Per tant, aquesta màscara estava cobrint la mòmia de Tutankamon i per sobre d'ella hi havia un sarcòfag d'or, un altre sarcòfag de fusta dorada, un altre sarcòfag de fusta dorada i quatre capses grans, com quatre armaris, que pràcticament ocupaven tota aquella sala que no se podia bellugar gaire. Tot i amb això vam veure que hi havia un altre petit forat pel qual vam poder entrar i vam veure que hi havia el que ell deia la càmera del tresor, però que en el fons eren més objectes, i sí que estava una capsa molt bonica amb quatre deesses en cada cantonada que estaven guardant el que es diuen els vasos canopos, perquè és la tècnica que tenien els egipcis de, quan momificaven un cadàver, el que feien era treure els òrgans interns i los col·locaven en quatre vasos especials, que es deien canopos, que eren de quatre déus concrets. En un ficaven el fetge, en un altre ficaven els estómacs i els intestins, en l'altre els pulmons, el cor.
Però suposo que això, si no estava ben sellat o ben tractat, no quedava res, ja.
No quedava la massa, sí, perquè el clima sec d'Egipte és molt bo i, francament, quedaven restes per poder identificar-se. Evidentment, no quedava el fetge, no es veia perfectament, però a l'estar sec pues, quedava com una mena de pastilina, podríem dir, d'alguna manera. No? Evidentment, la mòmia, amb això s'havia conservat relativament bé, però de la mòmia parlarem en un altre moment.
Uh-huh.
I al sortir...
Estem sense temps, t'ho dic per...
Encara quedava una quarta càmera que vam veure que també hi havia i que era un complement de reforç encara per ficar més objectes. Tot amb això era una tomba molt senzilla, molt petita, però que estava plena de pràcticament al final, quan se va buidar totes, que van tardar quasi 9 anys en buidar-la,
caram,
van sortir quasi 5.000 objectes, que són els que actualment estan en el Caire, guardats en el museu aquest nou que s'està fent a prop de Giza, a prop de les piràmides, i que s'escrivirà, si no tota la col·lecció d'aquests objectes, bona part amb ells, però que veritablement és el que va donar molta més informació de aquest faraó, que com imagino que ja ens ha passat el temps, potser és millor
que
el proper dilluns parla ja qui era Tutankamon, com va morir i què sabem d'ell a través d'aquest descobriment.
Déu-n'hi-do. Jo només em falta una cosa, és que a les entrades haurien de ficar un plano ja de les estances i com s'hi arriba.
Ah. Sí, sí. Home, seria lo xulo, però clar, així no hi havia tanta emoció. De totes maneres, ai, sí que hi havia un dibuix en una de les parets en la que es veia el que hem dit, que la tomba, la mòmia, estava situada i es veia que havien ficat les quatre caixes aquelles grans i dintre estava el taüt, és a dir, que sí que havia com una marca de dir, ei, no te conformes a obrir la primera, sinó que has d'obrir quatre i tres. I això sí que havia aquesta pista per arribar a trobar la mòmia. No?
Ànimos, no et conformes amb una. Vinga, tu segueix. Déu-n'hi-do. Bueno, ho expliquem així. Tot és molt més lent, eh? Ja veus que el Joan Ramon ens ha dit que es va tardar 9 anys a... Acaba de buidar tot això, vull dir que ho hem explicat ara aquí en 5 minuts, però que això són accions que van ser lentes. Eh? Podríem dir que aquest home, Howard Carter, escolta, és que mitja vida se la va passar excavant aquí a la Vall dels Reis, eh?
Ah, sí, no, per descomptat. A més, inclús és una de les coses que es pot visitar quan se va a la Vall dels Reis, la casa de Carter, que ja té una caseta allà, tot allí, que és tot un homenatge a un dels arqueòlegs més coneguts i que, bueno, va aplicar... Tot i que aquella nit sembla que va fer una mica... se va deixar portar per l'emoció i sembla fins i tot que es va portar algun objecte aquella primera nit que va entrar, cosa que no hauria tingut de fer. Però, en fi, mentre que estava el patrocinador i la seva filla i l'altre company seu, doncs, bueno, van fer una miqueta un extra. Però després sí que va dir, no, a partir d'ara aquí hem de ser seriosos. A més, ja vindran els inspectors i llavors sí, es va ficar una guàrdia permanent a la tomba, es van començar a treure els objectes a la màxima meticulositat, també pensant que alguns objectes que havien estat allí amb un clima estanc durant 3.000 anys, al treure-les fora podien afectar-se i, per tant, havia de tenir-se molta cura i havien d'anar a fer un viatge fins al Caire. Per tant, poca prova en aquest sentit.
Sí.
Aconseguir que d'aquests 5.000 objectes, si no el 100%, el 99%, hagin arribat en les millors condicions com avui encara es poden veure i d'alguna manera va ser aquesta responsabilitat. Per tant, a més d'inventariar-lo, que quedés clar, que bueno, tot aquest treball minuciós que s'ha de fer i que veritablement crec que és interessant perquè demostra que és una de les tombes i bueno, gràcies a ells podem fer una idea una mica de com eren les altres tombes. Per això ja ho deixarem pel proper dia,
bueno,
perquè la tomba era més petita i altres circumstàncies i acabarem parlant de Tutankamon com a faraó, que és el que ha fet més famós de tots els faraons, tot i que va viure simplement 18 anyets i com a faraó no va arribar als 9. Però, en fi, això ho deixem pel proper dia.
Molt bé, doncs, vinga, que tornarem cap a Egipte. Com sempre, Joan Ramon González amb els bocins d'història. Un plaer, gràcies.
Adéu, bon dia, que vagi bé a tots. Bon canvi de mes.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tengo un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Y el Sevilla se mete en otro final. ¿Otro final? ¡Sí! ¡Otro final de la Europa League!
Próximo objetivo de Mendilibar, vencer a la Roma de Mourinho.
El Sevilla vuelve a hacer historia.
¿Esta final era para nosotros? ¿Otra vez? Sí, otra vez.
Y ahora busca su séptima Europa League.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar.
Este miércoles desde las 8 y cuarto de la tarde, la final en COPE. Sevilla-Roma.
Espectacular la estampa, la imagen.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, 5 minuts per sobre de dos quarts de dues, camí cap a les dues, comencem la nostra radiografia, ja saps, la tertúlia d'esports dels dilluns, que sí, que va acabant tot, però encara hi ha cosetes que estan en marxa, i de quina manera, eh? I de quina manera. Avui, des dels estudis, el cap d'esports del diari La Mañana, Albert Square, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
I la presidenta del Balàfia Volley, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, companys.
Com que està de vacances, aquesta xiqueta, eh?
No està de vacances, que està... No, 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 sí, mira, està treballant i entrant aquí, i, escolta, al temps lliure, no? T'escapes un parèntesi, Vanessa.
Bueno, la meva mitja hora d'esmorzar me la guardo els dilluns per poder entrar aquí.
Vull dir que no estàs entrant des de Cancún ni cap lloc d'aquests, eh?
No, estic a la paeria.
Vale. Bueno, mira...
Però vigila, que avui canvien les claus, eh? Sí.
Mira, el símil... No, avui encara no.
Però arribat el símil aquest del camp d'esports...
Sí, he apagat el bolso tu, per si cas.
Bueno, hi haurà, sí, evidentment, crec que hi haurà canvis a l'Ajuntament de Lleida. Per desgràcia, ens hem quedat amb una campanya electoral sense saber què passaria amb el tema dels esports. I ho vam comentar en el seu moment aquí, que s'havia parlat de... Bueno, anava a dir de moltes coses de la campanya. Tampoc de tantes, però de la que no s'havia parlat era... segurament, de moltes també, de cultura ni d'esports. Per tant, Vanessa, no sé si podem esperar en aquests propers 4 anys, avui, sense saber ni els pactes que hi haurà, ni qui serà l'alcalde, ni res de res, si podem arribar amb aquell port que dèiem de que els clubs i les diferents institucions esportives arribeu a tenir uns convenis de manera més o menys estables que es facin amb uns criteris objectius i que tothom a principi de temporada sàpigui amb què compte. Ja no dic que sigui molt o poc, però sàpigui amb què compte i amb què no. Aspirem a això, no, Vanessa?
Sí, el que passa que, bueno, avui és el dia de que tothom té bones voluntats, que tothom treballarà molt i després això s'ha de materialitzar, però és evident que a nivell esportiu no va gaire bé que un canvi d'ajuntament sigui al juny, perquè al setembre comencem temporades i hi ha moltes coses que s'han de decidir en breu. Penseu que fins al 17 de juny es constituirà el nou ajuntament i després veurem quin serà el regidor o la regidora que portarà aquesta àrea. I tindrà molta feina aquest estiu perquè, clar, s'han de posar cadascú al seu lloc i saber, bueno, cap a on volen anar. I és evident que aquest mes de juliol serà important per als clubs de Lleida per saber quines idees i quin camí vol seguir el nou o la nova regidora d'esports.
Cap on volen anar, Albert?
Home, sobre el paper, hauria de ser l'ajuntament més sensible en el món de l'esport que jo recordo. Sí, tindrem un regidor atleta olímpic, tindrem un regidor àrbitre internacional, tindrem un regidor jugador de bàsquet i, a més, un altre regidor, gestor de campus i històries esportives, que jo sempre he dit, el Fempordés per mi és el millor campus al qual ha anat el Marc en 14 anys de futbol. Uh-huh. O sigui, sobre el paper, el món de l'esport, i a més, amb tots els colors possibles, pràcticament, doncs està molt representat a la nova paeria. Sí, ara, però a partir d'aquí ja veurem què fan.
Però que la gesta buit.
El problema, com us dic, és que el pressupost d'aquest any ja està aprovat i, per tant, aquest pressupost d'enguany doncs ja està compromès. És a dir, el regidor o regidora que porti aquesta àrea ha de treballar en el pressupost de l'any vinent, que per a nosaltres ja és l'altra temporada. Vull dir, aquesta temporada segurament, bueno, pues haurem de veure com bailen les aigües, no? Però és veritat que, bueno, que no és fàcil que hi hagi un canvi d'ajuntament al mes de juny.
Clar. No, totalment d'acord, perquè, sí, a més, és que la planificació vosaltres ja l'heu començat, vull dir que també... Bueno,
però això són els danys col·laterals del govern que hem tingut fins ara. Recordem que hem tingut un govern que van tenir els sants nassos de manifestar-se a la plaça a la Paeria contra les polítiques d'esports de la Generalitat. O sigui, un govern d'Esquerra i Junts a la Paeria manifestant-se contra les polítiques d'esports durant la Covid d'un govern del Parlament d'Esquerra i Junts.
Sí, han passat coses estranyes, eh?
Clar, vull dir, jo crec que hem tocat fons. A partir d'aquí només es pot anar millor, en teoria, perquè això és política,
Bueno, hi haurà una patata calent... Bueno, una patata... N'hi ha moltes de patates calentes. Bueno, una és el camp d'esports.
Una barbacoa, ja.
L'altra és el manteniment de totes les instal·lacions esportives de la ciutat.
I l'AEM, i el Balàfia, i el desgavell dels xiringuitos que hi ha al futbol base, i, bueno, hi ha molta feina, molta.
Hi ha feina. En fi, escolta, una altra història que està passant. Bàsquet. Albert Escuer va acabar la fase regular, el Força Lleida li va tocar al Valladolid. Bueno, ja sabíem que seria difícil, van perdre el factor camp, dos primers partits allà. Es perden els dos, el primer, per cert, a la mitja part no ho semblava, però al final s'acaba perdent. El segon es perd per 3 punts, però salta la notícia aquest cap de setmana quan el Força Lleida diu que impugna aquest partit, presenta impugnació d'aquest partit. Hi ha base? Bueno, primer, per què l'impugna? I segon, hi ha base per poder-ho impugnar?
Sí, home, totalment, hi ha base, totalment. Jo fa molt temps que us ho dic i alguns me diuen no, és que el Michael, clar, la seva actitud, no, és que el Gerard, la seva actitud... Jo fa molts dies que estic denunciant el tema dels arbitratges a la LLP en general i al Força Lleida en particular. I se'm deia això, no, que si el Michael, que si el Gerard, és que, clar, no ajuden, tal... Bueno, el Michael no hi és. I el Gerard està desconegut, està irreconeixible en aquesta sèrie. O sigui, hi ha una jugada que Vakovic protesta i fins i tot ell el fa callar. Llavors, lo de dissabte... O sigui, dijous ja és una tangada considerable perquè és 29-8 en tirs lliures i 15-26 en faltes personals. L'equip més físic de la Lliga, que és el Valladolid, li xulen només 15 faltes. Però, bueno, són coses del món de l'esport, bueno, pues això passa, tal, no sé què. Però dissabte ja, o sigui, se coronen. O sigui, se coronen. Hi ha una jugada a falta de 7 dècimes, en la qual es xiule falta i l'àrbitre va consultar el principal, va consultar la taula a favor del Força Lleida.
I en aquell moment el Força Lleida estava guanyant.
Amb 80-80 el marcador, 0,7 dècimes, o sigui, última jugada, i xiule una falta. L'àrbitre principal, que és García León, se'n va consultar amb la taula, que òbviament és de Valladolid, de la Federació de Castilla y León, i diuen que no, que el partit s'ha acabat, que està fora de temps. Bueno, és un escàndol de dimensions siderals, perquè a part la prova gràfica ja és als vídeos, és
sí, val,
clarament. És més, el marcador de la tele marca 0.9, però el marcador que val de veritat, que és el que hi ha damunt del taulell, sí, es veu clarament que és 0.7. I a més hi ha una possible infracció del joc, que és una interferència, que és en Gesan, que és el que fa la falta a Vučetić, toca xarxa, toca anella, toca jugador, toca taulell i tot. O sigui, fins i tot se podria interpretar, en base a un punt de la reglamentació FIBA, que la cistella és bona. Aleshores, o sigui, la tangada és antològica. De fet, i mira que no és que caiguem molt bé, doncs precisament pel que et deia, per l'actitud moltes vegades del Gerard i quan teníem el Michael, però tu mires xarxes, i jo que tinc contactes amb molta gent de l'aeroport, i a Espanya hi ha unanimitat. 34 de Valladolid que ho defensen perquè ho han de defensar, sí, i per cert, no estan entenent que això no és res contra el Valladolid, perquè això no és res contra el Valladolid.
Aquí, esport,
aquí el Valladolid no pinta res, vull dir, pinta en el sentit que ha sortit beneficiat, però vull dir,
sí, correcte, però no,
no hi ha cap mala praxis del Valladolid, però tret d'aquests quatre és que hi ha unanimitat en què és una tangada històrica.
Clar, és que estaríem parlant possiblement d'un 1-1.
O bueno, sigui, després els tirs lliures també s'han de fer. No, aquesta sí, és l'altra.
Bueno,
després,
no, però si al final
després, si vols, parlarem del tema esportiu.
Però
també,
si la cistella s'hagués donat per bona, no, a 0-7, el normal és que el Valladolid no faci aquell contracop. Vens amb un empat a 1, clar, i amb dos partits a casa.
Clar.
Canvia molt la història.
Bueno, 100%.
Radicalment canvia. Esportiva i econòmicament.
Els plaços d'aquesta història, perquè clar, hi ha partit ja, no?
A curt termini no hi ha res a rascar.
Ah, o sigui, abans de jugar el proper partit,
bueno,
no?
Si no hi ha miracle o fet sense precedents, no crec que passi res, perquè ara el que ha de passar és que se reunirà el comitè de competició dirà aneu tirant, passarà apel·lació, dirà aneu tirant, i ja està. Llavors, a curt termini, jo crec que no hi ha res a apel·lar. Crec, crec. Es podria demanar la suspensió cautelar de l'eliminatòria, però llavors ja estaríem aquí amb un sidral de dimensions èpiques. Però a llarg termini jo crec que si el club arriba fins al final, i fins al final és justícia ordinària, perquè en l'esportiva no crec que se'n surti, bueno, pues alguna compensació rascaràs, perquè insisteixo, és flagrant. I hi ha les imatges.
Proper partit demà.
Dijous.
Dijous. Aquest sí que no, vull dir, aquest ja s'ha de jugar, sí o sí. Sí, ja s'havia, sí, de jugar igualment.
En principi sí.
Bueno. Vanessa Ortega, com ho veus?
Ostres, que em sembla bastant fort que un comitè de competició, sent tan flagrant com és, no es reuneixi i digui una resolució en breu. O sigui, al·lucino que el Força Lleida hagi d'arribar a la justícia ordinària per poder resoldre això, perquè precisament els comitès de competició haurien d'estar per això, no? I la justícia ja va estar plena, vull dir que un conflicte, entre cometes, esportiu s'hauria de resoldre en un entorn esportiu, no en un entorn judicial. Hauria de ser així, però bueno, estic amb tots que, i amb el que ha posat avui l'Albert al Twitter o ahir, que ara no hi ha Michael, no hi ha Gerard, el Gerard està molt tranquil i no sé què passa, que aquests arbitratges no es poden aguantar, la veritat.
Portem un cap de setmana negre, perquè a Vilassana la que van liar, sí, també va ser curiosa. Déu-n'hi-do,
també,
també va ser curiosa, perquè amb una tanda de penals, fer repetir dos penals, jo no sóc un gran entès amb hoquei. Però, home, fan repetir el primer, que para amb una tanda de penals, sigui de l'esport que sigui, és importantíssim, fan repetir el primer, que el pare l'Anna, i després el marquen. I després fan repetir el tercer, o sigui, fan repetir dos penals en una tanda, al Gijón, cap al Vilassana. Bueno, després va sortir el Ramon també, Rajan, el president, però, hòstia, és que hi ha coses que dius, és que això és que no té cap justificació possible, més enllà de mala fe, mala praxis, mala fe.
Amb el Força Lleida, encara en bàsquet, jo pels comentaris que aneu fent, entenc que el nivell arbitral és baix en general o és un problema amb el Força Lleida?
No, és
jo crec que és en general, Vull dir, per lo que he sentit i llegit, ja no és un problema del Lleida, el que passa que nosaltres
no ho mirem des de casa. Farà una queixa formal, no? Ja. He vist.
I el Barça farà una queixa formal?
També de l'arbitratge.
Ja. No, és un problema general. Jo, de fet, al grup de WhatsApp ja sabeu que gairebé cada setmana s'ha anat penjant, doncs, el de Palència, el d'Andorra, el de Burgos, el d'Alicant, tothom se queixa. I el que passa és que amb el Força Lleida llueve sobre mojado, no?, que dirien els castellans. Llavors, venim d'un dijous que ja va ser flagrant i jo crec que el problema de dissabte és que comença el partit i hi ha un àrbitre, Víctor Mas, que per cert és el mateix de la polèmica del Guernica que ha dit, si recordeu, amb una cistella fora de temps que la donen dins, que es fica la samarreta del Força Lleida. perquè l'arbitratge va ser anticasero total, tal. Hi ha un principal, que és García León, que se'n dona compte i fa el que fan el 99% d'àrbitres de competicions FEB, que és
compensar,
ficar-se la samarreta al Valladolid.
Ja, claro.
I a partir d'aquí, el partit és un cúmul de despropòsits arbitral. Què passa? Que aquesta última jugada és de Mas, perquè Mas és el que està sota l'anella i és el que té la jugada a un metre. Però segurament mediatitzat per García León, no la xiule. I és Garbín, que és el de cua, que és el que té el taulell frontal, el que la xiule. I és cert que quan Garbín aixeca el puny senyalant la falta, el marcador ja s'ha encès. Però no té res a veure.
Però l'aixeca tard.
Clar, però l'aixeca tard per això, perquè el que l'ha de xiular, que és Mas, que ho té davant, no la xiule, i Garbín diu, hòstia, però és falta, i l'aixeca.
Ja, però aquí hi ha dos temes. Un...
Però la falta és dins de temps.
Si la cistella és bona o no, això per començar, i dos, sí, si al final resulta que la cistella no és bona, llavors la falta.
No, hi ha gent, algú de Valladolid, que diu, no, bueno, és que al final lo que se decide si hay falta, si hi ha falta en el rebot de Buchetich a Enguessant. I tu veus les imatges del vídeo i veus com Mike Torres i Lucas Enguessant se foten les mans al cap quan li pregunten a l'àrbitre que has pitao i se foten les mans al cap, per la qual cosa està clar que el que pita és la falta de Buchetich. Quin és el problema? Que l'àrbitre que l'ha de xiular, que és el que la té a un metre, no la xiule, estem parlant de set dècimes ja han passat.
Sí, sí, no.
Entre que dic set i dècimes, ja han passat 7 dècimes. Sí. Llavors la xiule Garbín. I aleshores sí que el taulell està encès, però la falta és totalment dins de temps. I després hi ha el tema de la interferència, que això és més d'interpretació.
Bueno, ja, però vull dir, jo estic amb la Vanessa, sobretot amb els terminis, és a dir, tenint en compte que hi ha imatges i que tens un reglament, tu reuneixes les persones que has de reunir, deliberes i decideixes, i no contamines la resta de l'eliminatòria, perquè clar, ara el problema és que estàs jugant una resta de l'eliminatòria condicionat per aquesta història.
Bueno, jo no sé els terminis.
No, vull dir que podien ser molt més ràpids, però en aquest país estem acostumats a allargar tots els terminis al màxim.
Bueno, no, perdona, a Vinícius li va entrar la vermella en 24 hores.
Sí, és veritat, això també.
I lo de Valverde encara està en el limbo, i lo de la invasió de Camp de l'Espanyol encara està en el limbo.
No, que està segon.
Això és Espanyistan,
que no és un tema subjectiu, perquè a vegades...
Correcte, per això ho dic, que aquí no hi ha història, tu mires el vídeo i punt.
Clar.
Exacte, vull dir que és o no és.
Clar, no és allò d'una falta que si l'ha tocat o no. No, escolti, és que ha tocat aro, sí, està permès, no, doncs ja està. Vull dir,
ha sigut la falta, bueno. Sí, està dins de temps, sí, perquè també hi havia gent que deia, hòstia, és que l'instant replay, sí, l'instant replay evidentment seria un gran ajut, però l'instant replay són per jugades d'una o dos dècimes, que dius, està dins, està fora, però és que aquí estem 7 dècimes, que de la mateixa manera que abans t'he dit que parlant 7 dècimes és un sospir, en bàsquet 7 dècimes és un món, de fet, sí, sí. Reglamentàriament tu en 7 dècimes pots fer una cistella. Servint de banda o de fons, tu en 7 dècimes pots fer una cistella.
Bueno, mira el Juani Marcos, que va fer el triple, no?, el primer partit quan va acabar el segon quart.
Exacte.
I quedava no res.
Que per cert, que és un triple, que no el pots donar mai de la vida perquè queden 2 dècimes, i en 2 dècimes tu no pots rebre, encarar i tirar. O sigui, però que és un desgavell. O sigui, és un desgavell total i absolut.
Vale, ara parlem esportivament.
Bueno, pues esportivament portem un 13 de 58 en triples. Entre altres coses. I en aquesta jugada que jo et dic, ho sento, però amb tot el dolor de la meva ànima, el primer que s'ha de pelar és a Buchetich. Perquè tarda un món en aixecar la pilota. Hòstia, hi ha un tio de 2-7 sota cistella. Jo és que sempre ho he dit, no?
Ha de m'aixecar la cistella.
Si tingués a 2-7, és que no faria ni una safata.
No...
Tot és avall. Val? Vull dir, i ja falla una safata en el quart partit, en un moment clau. Aleshores, és cert que el Força Lleida, bueno, pues està amb un 13 de 58 en triples, que és un 22%, és clarament inferior en la lluita pel rebot, però en tot i amb això, ha estat dins els dos partits.
Sí, sí.
I els ha pogut guanyar els dos. La qual cosa vol dir que, bueno, defensivament està fent una molt bona sèrie en línies generals i que Valladolid tampoc està per tirar coets. Si és cert que Valladolid, doncs, ha tingut la figura de Kovacevic al primer partit, que en 4 minuts de bogeria ens clava 3 triples, la falta d'aquella de 3 tirs, que per cert, no és falta mai de la vida, reglament en mà aquella acció és flopping, perquè si us recordeu, al Musa contra el Partizan li xiulen, perquè el jugador... quan llança no pot sortir el seu cilindre. I el defensor no pot i envai el seu cilindre. I el que fa Kovacevic és llançar i estirar les cames cap endavant. I aleshores Miguel, que ha sortit a puntejar, sí que cerca el toque. Però no és falta. O sigui, és qualsevol cosa menys falta de González. Però bueno, Kovacevic ens enxufa 12 punts en 3 minuts i ens fa un strip. I dissabte Mike Torres pues, també està on fire i ens fot 26 punts. Però amb tot i amb això hem tingut opcions.
Sí, però jo crec que com si haguéssim baixat el rendiment físic. Els nostres.
És que Valladolid
és molt bo, eh?
És que Valladolid, jo ho vaig dir al partit de Barris Nord, tu miraves els emparellaments i tots semblaven emparellaments de minis contra, sí, sí, contra Sanios. Ja. O sigui, qualsevol jugador de tret de CDB, qualsevol sí, jugador sí, del Valladolid sí, pesa 20 quilos més i pels majoritàriament nostres, sí, de múscul que qualsevol dels nostres.
Sí, sí.
Però amb això hi ha comptes.
Com s'apronta?
I Gerard encuentra, al segon, per exemple, doncs ja planteja una soneta, l'últim quart, que ja els hi complica.
Si li canvia la manera.
Bueno, hi ha maneres de lluitar, sí, no? Els van guanyar aquí, Barris. Jo estic convençut que a Barris ho traurem.
Vale, sí, ja, això vull dir, com s'afronta el primer partit a Lleida amb un 2-0 en contra?
Doncs no, deixant-nos de banda de parlar de tremes extraesportius, ja està, el club ja ha actuat.
Sí, això ja que ho feien als despatxos.
I ara bàsquet. I fer el mateix que estem fent fins ara, perquè, insisteixo, un 13 de 58 en triples tampoc és normal. Uh-huh. Més quan tu tens Jaume Lobo, tens Urtasun, tens Juan i Marcos, tens el mateix Vucetic, tens el Rubén López, o sigui que tens un equip que en fase regular ha estat en un 34% en triples.
Jo crec que...
Acabo. Jo crec que és no tornar-se boig i continuar fent el mateix que estàs fent. Amb algun retoc, potser aquesta soneta plantejar-la més, potser donar-li més minuts a Villar, però continua igual, perquè jo estic convençut que no acabaràs la sèrie amb un 22% de triples i quan te comencin a entrar, doncs pues bueno.
Vanessa.
No, jo crec que això, que deia l'Albert, que el tema emocional que sempre parlem, ells han vist que són capaços de guanyar-los i que els poden guanyar, per tant, al Barris Nord han de pensar que els poden guanyar. I jo crec que al Barris Nord serà molt difícil que Valladolid guanyi. Vinga, me la jugo.
Els propers partits són el dia 1 i si n'hi ha un altre és el dia 3, dissabte. Eh?
No, és que, amb això que deia la Vanessa, és que fins i tot el fet de perdre així ens beneficia, curiosament. Perquè ara tu vas a Valladolid i t'escombren, vale? O te passa com el Coruña, que no ha tingut cap opció amb Guipúzcoa, ojo, 0-2, eh? O te passa com Estudiantes, que no ha tingut gairebé cap opció una mica al primer partit, però ahir els van escomprar amb Burgos i, clar, tu tornes aquí amb la sensació de dir, hòstia, aquesta gent, tio, és que ens passa per sobre. I, en canvi, tu tornes amb la sensació de que estàs parlant de que ens han tancat els dos partits. Per qual cosa, tu has estat capaç de competir-los i els has pogut guanyar. I jo crec que això, en principi, hauria de ser un factor positiu.
Molt. Jo crec que perdrem un a casa.
Que en perdrem un? Home, però si en perdem un, ja està.
Estem fora.
Sí, sí, jo ja.
Que no sigui el primer?
No.
Que no.
Bueno, clar. A veure...
No, ja t'ho dic jo a nivell econòmic, ja t'ho dic tot.
Els nervis van per dintre.
Per això et deia que afrontes el partit sabent que el marge de seguretat ja no el tens. Ah, o sigui, ja has d'anar guanyant tot.
Home, evidentment tu amb un 20-22...
Però s'han aixecat, eliminatoris així.
Sí. O clar que s'han aixecat.
Sí, home, sí, i sense necessitat de fer cap clau de judo ni de UFC.
Sí.
Vull dir, però a lo que vaig és que si tu ets capaç de fer el mateix que estàs fent ara... Hòstia, jo em resisteixo a pensar que acabarem amb un 22% en triples.
No res.
I jo crec que a Barris Nord, home, el tema de tirs lliures també es compensarà. És que el primer van tirar 29 ells i 8 nosaltres, eh? Són 21 tirs lliures en un partit que acaba 73-66, eh? Vull dir, cuidao. Aleshores, bueno, jo crec que hi ha factors per ser optimistes. També pot ser que ens bloquegem i que tot el que no ha entrat Valladolid en aquesta sèrie, que no estan fins, en part per la nostra defensa, doncs els entri Barris.
Bueno,
ells també venen amb un 2-0 destensionats.
De moment s'ha de fer l'olla a pressió, amb educació, però vull dir, amb soroll.
Exacte, però sobretot, i jo és un missatge que m'agradaria enviar des d'aquí, que la gent tingui present que s'ha d'animar al Força Lleida, que aquí Valladolid no pinta res.
Ah, no.
O sigui, així com l'any passat...
No podem gastar energies contra el Valladolid. Exacte. El que hem de fer és gastar-les a favor del Força Lleida.
Ho dic perquè així com l'any passat Càceres, a través de la impresentable actitud del seu entrenador, mentint reiteradament a xarxes i el mateix club també, amb piulades que després va tenir que retirar, van escalfar molt el partit, aquí no, aquí Valladolid... I després se van trobar el que se van trobar al cinquè, evidentment, i tenien l'impresentable Devin Smith, que se va marxar d'aquí doncs fent... sí, engegant a dida a la gent. Aquí Valladolid no pinta res.
No, no,
que... s'ha vist beneficiat d'una sèrie d'actuacions i ja està.
És molt bona aquesta crida, vull dir que
anem... Centrem-nos, força Lleida, força
Lleida, suport, força Lleida. A donar suport i a donar suport, només faltaria. Molt bé, estem a punt d'arribar a les dues. Déu-n'hi-do com s'ha anat posant, per cert, canviant de tema, la primera divisió, el tema de descens. Ahir va certificar el descens l'Espanyol de Barcelona, amb un empat al darrer minut també. Aviam, han sortit l'entrenador i jugadors de l'Espanyol dient que evidentment no baixen per problemes, o sigui, per decisions arbitrals, perquè al final, al cap de 38 jornades o 37, hi ha algo que no fas bé i t'acaba col·locant allí, però és veritat que jo veia en certes jugades, no entenc que tenint l'eina del VAR, per exemple, s'anuli el segon gol de l'Espanyol. Per
no,
exemple,
no, és que el problema és que Luis García diu el que ha de dir, però els baixa el VAR. A l'Espanyol l'ha baixat el VAR. Perquè el gol que li donen contra l'Atlètic de Madrid a Griezmann...
És que no ho saben ni ells.
Sí, aquell re.
No hi ha les imatges.
No, però per això deia que el tema de l'arbitratge, estàvem parlant del Força Lleida, de l'Ale Poro, però en primera divisió tampoc estem per tirar coets,
no? No, res, tampoc.
Bueno, és que...
Ahir anul·lirà el tercer a l'Espanyol i no se sap per què. Bueno, perquè diu que igual ha tocat el porter, el saltar...
Jo bàsicament veig la falta en
Jo veig una pífia del porter, no el sap agafar la pilota.
No, jo veig falta en l'acció prèvia al 2-2, I després un penal com una casa passista de Braithwaite.
Però això sí, és per cert, però això, hi ha el VAR, però això, és que al final escolta, no entenc.
Però això és espanyistan, amics. Al València li han fotut una catxada descomunal per salvar el Madrid i ara se l'ha de compensar d'alguna manera. I la compensació de la Liga serà salvar el València. Per, insisteixo, compensar la catxada que li han fotut amb el tema Vinícius.
Déu-n'hi-do.
O sigui, bueno, el Madrid.
Dilluns vinent, després de la plec, ja parlarem a veure de com està el Força Lleida. Espero que viatjant cap a Valladolid. Vanessa Ortega, gràcies per connectar-te.
Gràcies a vosaltres, bona setmana.
I Albert Escuer i Xavi Pérez, un plaer. Dilluns vinent, a veure, toquem fusta.
A l'ataque.
A veure si tenim veu. Adéu. Adéu.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues demà i tornem a les 12:20.